Catalunya Informació.
Bon dia, és la una. El Congrés ha aprovat aquest migdia la reforma del reglament de la cambra perquè el català, l'aranès, el basc i el gallec puguin ser utilitzats als plens i a tota l'activitat parlamentària. La reforma ha obtingut 180 vots a favor del PSOE, Sumar, Esquerra, Junts, PNB, Bildu, BNG i Coalició Canària i 170 vots en contra del PP, Vox i UPN. Junts per Catalunya no dona per feta l'amnistia, segons apunten fonts de la direcció del partit de Carles Puigdemont a Catalunya Informació. Això després que Esquerra l'hagi donat per feta i que Pedro Sánchez hi hagi obert la porta. Alfonso Guerra diu de Yolanda Díaz que no té substància política i que es passa el dia a la perruqueria. És la nova desqualificació de l'exvicepresident contra el govern espanyol. Des del mateix PSOE, l'exministre Carmen Calvo ha qualificat de menyspreable i que Guerra s'ho hauria de fer mirar. Primera querella per tortures contra els policies franquistes de la comissaria de la Via Laietana de Barcelona, presentada pel sindicalista Carlos Vallejo. La fiscalia dona suport a l'acusació i demana al jutge que investigui els fets. A partir del primer trimestre de l'any que ve, la Generalitat distribuirà de manera gratuïta productes menstruals reutilitzables. Aquesta mesura pionera està previst que beneficiï 2,5 milions de catalanes i té un cost de 8,5 milions d'euros per al 2024. Protecció Civil i el Meteocat fan una crida a l'autoprotecció davant les pluges torrencials cada cop més freqüents i perilloses que hi ha al Mediterrani, sobretot després dels episodis d'aquest any a Grècia i Líbia. A Catalunya, 700.000 persones viuen en zones que els rius poden inundar si es desbordessin. Espanya no haurà d'implantar el pagament per l'ús de les vies d'alta capacitat que depenen de l'Estat per seguir rebent fons europeus. Segons publiquen avui alguns diaris com La Vanguardia i El País, la Comissió Europea accepta no tornar els peatges a canvi d'impulsar el transport de mercaderies per tren. La Unió Europea desvia diners d'ajuda al desenvolupament al Níger, Líbia i Tunísia i els dedica a frenar els fluxos migratoris procedents d'aquests països africans cap a Europa. Així ho denuncia l'ONG Oxfam, que afegeix que això té un impacte tràgic en els mateixos migrants, ja que llavors opten per rutes més perilloses. Miramar, de Júlia Colom, aconsegueix el reconeixement a millor disc als Premis Enderroc de la Música Balear, uns guardons que també reconeixen el grup de folklore Valldemossa, el referent del cant coral Joan Company i el productor Miquel Jaume. Els esports.
El Barça escenifica d'aquí a pocs minuts la renovació de Balde fins l'any 28 i l'Espanyol presentarà 2:45 Víctor Ruiz com a nou jugador. Mentrestant, avui comença l'Europa League. S'hi juguen el Panathinaikos, Villarreal i el Glasgow Rangers Betis. Les jugadores de la selecció espanyola femenina ja són camí de Suècia, on demà juga un partit de la Nations League, ho fan després que Andreu Camps, fins ara mà dreta de Luis Rubiales, hagi deixat el lloc de secretari general de l'ENS. I a la Champions d'handbol, a 8:45, Barça-Magdeburg, segon partit de la fase de grups.
I el temps s'acosta a un front, els núvols aniran en augment. És, de fet, un front poc actiu que deixarà alguns ruixats al Pirineu i al Prepirineu Occidental. Temperatures en clara pujada, però demà notarem clarament un descens dels termòmetres. És la 1:04.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.
El català, l'aranès, el basc i el gallec ja es poden parlar sempre que es vulgui al Congrés, no un dia com a anècdota, sinó quan els diputats estiguin disposats a fer-ho. Finalment, el Congrés ha aprovat la reforma del reglament per l'ús de les llengües oficials, una demanda històrica que s'ha resolt ara en poques setmanes. Tots els partits hi han donat suport, tret del PP, Vox i UPN. 180 vots a favor, 170 en contra i, per cert, una diputada del PP que badava i ha votat a favor sense voler. Escoltarem les crides que tant Protecció Civil com el Meteocat fan a la població davant l'arribada de la tardor i la possibilitat que ens arribin més pluges torrencials. Diuen que cada cop són aiguats més freqüents a la Mediterrània i que a Catalunya hi ha unes 700.000 persones que viuen en zones que es podrien inundar si els rius que tenen a prop es desborden en algun moment. El govern començarà a distribuir l'any que ve productes menstruals reutilitzables gratuïtament entre els 2,5 milions de catalanes que els necessiten. Repartiment, com deia, gratuït, que costarà 8,5 milions d'euros. I és que, segons el baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió que hem conegut avui, un 24% de les dones enquestades han hagut de reutilitzar productes per raons econòmiques. En el marc de la Setmana de la Mobilitat Sostenible, avui som a Mataró, on s'ha celebrat una nova edició de la cursa de transports, allò de fer un mateix recorregut en diferents mitjans per saber amb quin arribes abans. I un cop més, el tren és el mitjà més competitiu sempre que funcioni bé, que, ja afegim nosaltres, no passa de manera seguida gaire sovint si ens atenem a la realitat. I sentirem també les queixes dels veïns del barri de les Corts de Barcelona, farts de les molèsties que els provoquen les obres d'enderroc del Camp Nou, de nit i de dia. La setmana que ve es reuneixen amb el Barça i amb l'Ajuntament per parlar-ho. El Catalunya al dia el fem en Quim Balaguer, l'Omar Barón, en Dani Jiménez i els serveis informatius i tècnics territorials de Catalunya Ràdio. Comencem.
Catalunya al dia. Catalunya Informació.
El Congrés dels Diputats ha aprovat aquest migdia, i com calia per majoria absoluta, la proposició de la reforma del reglament que permet l'ús del català, el basc, el gallec i l'aranès, tant als plens com a les diferents iniciatives parlamentàries. Durant aquest debat, PP i Vox, que hi han presentat esmenes a la totalitat, han criticat el que consideren un espectacle il·legal i una sessió, diuen, a l'independentisme o a seguit a Madrid. L'Àngels Lafuente, bon dia, explica'ns-ho.
Bon dia. Amb els vots en contra de PP, Vox i UPN, la majoria del ple del Congrés dels Diputats ha aprovat la reforma del reglament. La presidenta de la cambra, Francina Armengol, anunciava el resultat de la votació.
Votos favorables, 180. Votos en contra, 170. Queda aprovada la proposició de reforma del reglament del Congrés dels Diputats.
Amb aquest últim pas, el definitiu, es podrà parlar català, aranès, euskera i gallec tant en els debats en ple com a les sessions de les comissions. Tràmits parlamentaris que, quan es plasmin en llei, també ho faran per escrit en les diferents llengües cooficials. Un nou escenari que la republicana Montse Bassa considera un esdeveniment històric. S'ha aconseguit un dret, diu, que s'ha negat històricament.
Estic contenta perquè avui parlo la llengua que jo vull, la llengua en què penso, la llengua en què sento, la llengua en què m'expreso lliurement i plenament.
Tot i que Junts no ha format part dels grups que van proposar la reforma, avui hi ha votat a favor. Ho ha explicat Pilar Carbo.
Es podia i es pot fer servir el català en aquesta cambra sense reformar el reglament. I ho diem des de la nostra posició independent, externa als blocs que promouen o ataquen la reforma.
Un ple històric que ha començat amb els diputats de Vox abandonant l'hemicicle per no escoltar les intervencions en català i euskera i la intervenció del diputat socialista Marc Lamoir, carregat d'ironia davant l'actitud de l'ultradreta.
Senyories de Vox, són 10:45. Parlaré una bona estona en català, així que si volen és un bon moment perquè puguin anar al seu lloc preferit d'aquest edifici, que és el bar de l'hemicicle. Senyor Semper, hem trobat a faltar el seu euskera. El cel sigui el seu plurilingüisme. Li va durar una sola sessió. A veure si torna alguna vegada.
I des del PP, Borja Semper ha evitat parlar en euskera i ha acusat a Sánchez de cedir a les exigències dels independentistes i adverteix, la d'avui només és la primera de moltes.
El canvi està en Waterloo. No hi ha escenificació possible que pueda tapar la realitat. Si les necessitats de Pedro Sánchez canvien, ustedes cambian. Si los independentistas exigen, ustedes conceden. Esta no es la primera cesión y no parece que vaya a ser la última.
La reforma del reglament entrarà en vigor tan bon punt es publiqui en el butlletí oficial de l'Estat.
Gràcies, Àngels. Bon dia.
Adéu, bon dia.
La Fiscalia avala la primera querella presentada contra policies franquistes que operaven a la comissaria de la Via Laietana de Barcelona. L'ha interposada el sindicalista Carlos Vallejo amb l'ajut legal de l'Associació per la Defensa dels Drets Humans, Irídia. A Barcelona, Maria Núria Rebella, bon dia.
Hola, bon dia.
Què hi diu tu que l'has pogut llegir, aquesta querella?
Doncs fa un relat dels fets força esgarrifós, ja que Vallejo va estar un mes detingut als calabossos de la comissaria, Un mes, perquè com que era el 1970 i en aquell moment hi havia un estat d'excepció, les detencions no estaven determinades amb un màxim d'hores de reclusió. En la querella descriu que li van infligir tot tipus de tortures, com ara lligar-li les mans per sota de les cames o deixar-li la panxa negra a base de cops. Vallejo s'ha acollit a la nova llei de memòria espanyola que ha aprovat la creació d'una nova figura d'un fiscal de sala de drets humans i memòria històrica que impulsa aquest tipus d'investigacions. Anaïs Franquesa, d'Irídia, posa en valor el suport del Ministeri Fiscal.
És la primera vegada que Fiscalia es pronuncia a favor de l'admissió d'una querella pels crims del franquisme. Esperem que sigui la primera de moltes. Feia molts anys que esperaven que es fessin passos per investigar els crims de lesa humanitat.
Franquesa assegura que no es tracta d'un cas aïllat, sinó que és fruit de la feina i la insistència de molts.
La posició constant que totes les dificultats que les querelles anteriors s'havien tingut, aquí destacar la feina de CEACUA, que n'ha presentat vora d'un centenar, i per tant destacar que aquest pas tan important és gràcies a la lluita incansable de moltíssimes lluitadores antifranquistes com en Carles Vallejo, com en Julio La Rosa, que van declarar l'altre dia a Madrid.
De moment, el jutjat encara no l'ha admès a tràmit.
Foro Taxi Civil i el Meteocat fan una crida a l'autoprotecció davant les pluges torrencials cada cop més freqüents i perilloses que hi ha a la Mediterrània, amb situacions com les que han passat a Grècia i Líbia, que no es poden descartar al nostre país. A Catalunya hi ha 700.000 persones, un 10% de la població, que viuen en zones que, si els rius es desbordessin, es podrien inundar. Montse Poblet, bon dia.
Bon dia. En el que portem de setembre ja s'han activat 3 alertes del Pla Inuncat, la meitat que l'any passat en tota la tardor, i 6 avisos per superació del llindar de precipitacions, 4 menys que de setembre a desembre del 2022. És un senyal més d'un clima que s'està tornant violent amb fenòmens meteorològics extrems cada cop més freqüents. La directora del Meteocat, Sarai Sarroca, alerta del perill que cada cop amenaça més els que viuen en zones inundables.
Estem parlant de pertorbacions molt petites, molt difícils de pronosticar a llarg i mitjà termini. Per tant, sobretot, seguiu les previsions meteorològiques al minut. Nosaltres intentem activar el més ràpid possible tots els avisos que tenim conjuntament amb Protecció Civil, però aquestes situacions de la Mediterrània són molt, molt complicades de pronosticar.
De les 700.000 persones que viuen a Catalunya en zones inundables pel desbordament de rius, n'hi ha 100.000 que estan en àrees especialment perilloses. Es concentren al litoral nord, al Pirineu, al Baix Ebre i al Montsià, on hi ha municipis que tenen la meitat de la població en aquesta situació. També hi ha perill en punts de les ciutats de Girona i de Lleida i de l'àrea metropolitana de Barcelona. La directora de Protecció Civil, Marta Casany, aconsella autoprotegir-se.
Ens hem d'allunyar de zones inundables, que no hem de creuar per passos soterrats, no intentar creuar ni a peu ni en vehicles zones inundables, allunyar-nos de cursos fluvials quan hi ha pluja intensa.
El Servei Meteorològic i Protecció Civil estan estudiant canvis en el sistema d'alertes per inundacions per adaptar-los a les noves circumstàncies climàtiques.
El 2% de la població catalana més gran de 59 anys té Alzheimer i a Catalunya unes 41.600 persones estan diagnosticades de la malaltia amb una mitjana d'edat de 82 anys. Són dades del Departament de Salut coincidint avui amb el Dia Mundial de l'Alzheimer, una patologia cada vegada més prevalent, Sara Canyeté.
Sí, una malaltia que afecta majoritàriament les dones. D'aquestes 41.600 persones detectades a Catalunya, de fet, gairebé 3 de cada 4 ho són. Cada any es diagnostiquen 40.000 nous casos a tot l'estat, el 65% en dones més grans de 65 anys. En declaracions al Matí de Catalunya Ràdio, la presidenta de la Fundació Pasqual Maragall, Cristina Maragall, ha reclamat més ajudes per als cuidadors dels malalts.
El cost mitjà de la cura d'una persona amb Alzheimer és de 30.000 euros l'any. És el sou d'una persona. És el sou d'una persona que es cuida del malalt, d'acord? Com fem front a això, no? Això no es té en compte. I després també els drets laborals de moltes persones que treballen per agències, etc, etc.
L'esperança de la recerca és que d'aquí poques dècades es pugui arribar a controlar l'Alzheimer, com ja passa amb una altra malaltia neurodegenerativa, l'esclerosi múltiple. També estudien per què la malaltia afecta més les dones i es busquen proves diagnòstiques més senzilles en sang per diagnosticar l'Alzheimer en fases inicials.
Doncs com que aquesta Alzheimer cada vegada es detecta abans, l'Associació pel Dret a Morir Dignament de Catalunya defensa la utilitat del document d'últimes voluntats per a les persones diagnosticades amb la malaltia. Per això l'entitat comença avui justament una campanya de sensibilització d'actualització amb participació de l'actriu Carme Elias, diagnosticada de la malaltia, i l'actor Josep Maria Pou. L'associació demana també que el Parlament modifiqui aquest mes d'octubre la llei que regula el document per simplificar-ne els tràmits. Purificació Barceló.
Sí, ara la tramitació es pot fer davant notari amb cost econòmic d'uns 60 euros o en un centre de salut amb 3 testimonis. I l'entitat vol que s'inclogui una tercera opció per facilitar-ne el procés. Es tractaria que el tràmit també el pogués fer una infermera o un metge de confiança de la persona. I també reclamen que el govern faci una campanya per donar a conèixer el document. Cristina Vallès és la presidenta de l'associació.
El coneixement del document de voluntats anticipades i la modificació de la llei 21-2000. En aquest moment tenim les dues opcions, A, notari, B, 3 testimonis, i en volem una C, que sigui els professionals sanitaris.
I demanen que l'aprovació es faci el mes que ve perquè la modificació sigui una realitat a principis d'any.
Si s'arribés a presentar en el ple de l'octubre, és una cosa que s'aprovaria per lectura única, per tant seria una cosa d'aplicar pràcticament el dia següent. Però podria ser que a començaments d'any això es pogués estar ja en funcionament real.
I això perquè han consensuat la modificació tant amb els professionals sanitaris com amb partits i institucions.
Ara passa un minut d'un quart de dues. A aquesta hora, com sempre, mirem com tenim la circulació i el transport públic en connexió amb l'equip viari, amb la Mariluz García. Bon dia.
Hola, bon dia. Doncs, pel que fa al transport públic, ara mateix sense noves incidències que constin, i a les carreteres en veiem una petita cua al final de la C-58 a l'autopista del Vallès, des de Torrebaró fins al Nus de la Trinitat per enllaçar amb la Ronda Litoral. També afecta de retruc la B-20, la Pota Nord, amb aturades entre Santa Coloma de Gramenet i el Nus, també en aquesta direcció. I també en veiem petites cues a la Ronda de Dalt, des de la Vall d'Hebron fins a Horta, en direcció al Nus de la Trinitat, i també a la Ronda Litoral des de la zona Fòrum fins la sortida del Bon Pastor en direcció al Nus de la Trinitat. Pel que fa a les carreteres, algunes complicacions provocades per obres a la C-31, a la Costa Brava, a l'altura de Pals, on es fa pas alternatiu a causa de treballs a la calçada i provoca retencions puntuals. Autovia A2, al Carràs, en totes dues en direccions. I també recordem que es manté tallada la calçada en direcció Lleida de l'autovia A2 a l'altura de Cervera a causa d'obres, i que des a tots dos sentits se circula per la calçada en sentit Barcelona, per tant cal circular-hi amb una especial precaució en aquest tram. Més informació al punt de les dues.
Gràcies, Mariluz. Per cert, que aquest matí hi ha hagut un accident d'un autobús de TMB entre l'Avinguda Meridiana i el carrer València, al barri del Clot de Barcelona. 8 persones han quedat ferides. Una d'elles l'han hagut de traslladar a l'Hospital de Sant Pau. La resta els han atès al lloc del sinistre i els han donat d'alta immediatament. L'autobús accidentat de la línia B-25 que va de Nova Icària a Horta, xocat amb una furgoneta que, segons Transports Metropolitans de Barcelona, hauria fet una maniobra inadequada. Dit això, mirem què diu la previsió del temps per aquestes pròximes hores amb en Francesc Mauri.
Una previsió que de cara a aquesta tarda ens indica un augment dels núvols. S'acosta un front, però prèviament, temperatura clarament més alta, màximes que en alguns punts de la costa i del nord-est poden arribar o superar els 30 graus, vent de garbí o llebeig destacable a l'àrea marítima, i al vespre, última hora de la tarda, alguns plogims al nord-oest, al Pirineu i l'Aran. De cara a demà, és molt probable que hi hagi ruixats al terç nord de Catalunya, sobretot Pirineu, zona més propera, especialment Pirineu, i sobretot durant la tarda. Cota de neu 2.100 metres, i és que demà baixa la temperatura clarament, també dissabte i especialment les nits del cap de setmana. Demà, amb el gir del vent, al nord i nord-oest moderat als dos extrems de Catalunya. En calmen els vents al cap de setmana, sobretot diumenge, i a partir de llavors, del cap de setmana, domini del sol.
Catalunya al dia. La informació de quilòmetre zero.
A El primer trimestre de l'any que ve, les farmàcies catalanes començaran a distribuir de manera gratuïta productes menstruals reutilitzables. La mesura del govern, pionera a nivell internacional, està previst que beneficiï uns 2,5 milions de dones i tindrà un cost de 8,5 milions d'euros el 2024. A Marriera, com es farà això?
Doncs mira, a través de les farmàcies de tot el país, com deies, es distribuirà un únic producte per persona. Es podrà triar entre una copa, unes calces menstruals o unes compreses reutilitzables. Tot plegat s'activarà a través de l'aplicació La Meva Salut, com ha explicat la consellera d'Igualtat i Feminismes, Tània Verge.
Una app des de la qual podrem descarregar un codi QR per anar a recollir el producte que prefereixi cada dona, ja sigui una copa, unes calces menstruals o compreses de tela. I aquesta és una acció transformadora, perquè necessitem trencar tots els mites i tabús que encara persisteixen i ens afecten i condicionen la nostra salut i benestar, perquè necessitem acabar amb la pobresa menstrual que afecta a casa nostra una de cada 5 dones.
La mesura, Mar, també busca minimitzar l'impacte mediambiental.
Sí, i és que es calcula que només a Catalunya cada any els tampons i les compreses d'un sol ús generen més de 9.000 tones de residus. Verge també ha destacat que les farmàcies oferiran informació i donaran assessorament personalitzat.
Que no volíem simplement distribuir productes, sinó que volíem que l'accés a la informació també es democratitzés, que poséssim l'èmfasi en aquesta perspectiva de gènere tan necessària en la salut per poder trencar tots els mites, tots els tabús, tots els estigmes i la manca d'informació que encara perviuen. Mites tan perillosos com que la regla és normal que faci mal, que pot estar retardant la identificació de patologies, per exemple, com l'endometriosi.
Aquest mes d'octubre, el Departament d'Igualtat i Feminismes donarà formació a totes les farmàcies que, a més d'assessorament, també fomentaran l'ús d'aquests productes reutilitzables.
Doncs precisament avui hem conegut una dada impactant sobre pobresa menstrual. Una de cada 4 dones ha hagut de reutilitzar productes d'higiene femenina d'un sol ús per qüestions econòmiques. I gairebé la meitat no utilitza els productes menstruals que voldria, pel mateix motiu, perquè són massa cars. Ho diu una enquesta que ha publicat avui el Centre d'Estudis d'Opinió i que també recull dades sobre la sequera a Barcelona. Estel Batet, Carles.
Segons l'enquesta Òmnibus, amb què el CEO pregunta a la ciutadania a partir del qüestionari que els fan arribar als diferents departaments de la Generalitat, gairebé la meitat de les dones fan servir productes menstruals que no són la seva primera opció, però que els trien pel preu. El mateix passa amb els aliments. Quan es pregunta per quins motius se n'escull un o altre, guanya clarament el preu. Jordi Muñoz és el director del Centre d'Estudis d'Opinió.
És el factor més important per al 45% de les persones. El segon factor més mencionat és el valor nutricional i el tercer és l'origen de proximitat.
L'enquesta també assenyala que un 16% de la població ha necessitat ajuda econòmica o material a l'últim any per obtenir aliments, roba o altres productes bàsics. Pel que fa a la sequera, el 80% dels enquestats diu haver pres alguna mesura per reduir el consum d'aigua a casa seva i avalen les línies principals del decret aprovat per la Generalitat.
La gent està molt d'acord en prohibir l'emplenament de fonts ornamentals, també està molt d'acord en sancionar els municipis i empreses que no limiten el consum d'aigua, també s'està molt d'acord en prohibir l'emplenament de piscines privades.
Menys suport tenen la prohibició de regar parcs i jardins o la limitació d'aigua per l'agricultura.
Un quart i mig de dues, l'empresa química Messer ha inaugurat avui la 5ª planta de gasos destil·lats de l'aire al Camp de Tarragona. I ha invertit 60 milions d'euros. A l'acte també hi ha assistit el president de la Generalitat, Pere Aragonès, Manel Sastre, a Tarragona, bon dia.
Hola, Marta, bon dia.
Escolta'm, d'entrada, quina importància tenen inversions com aquesta per al sector químic?
Doncs mira, tal com han explicat aquest matí els mateixos directius de Messer i el president Aragonès, apostes com aquesta reforcen el pol químic del Camp de Tarragona i garanteixen, sobretot, les necessitats bàsiques que té el sector material de gasos com l'oxigen i el nitrogen. De fet, Aragonès també remarcava en l'acte d'inauguració el paper d'inversions com aquesta per atreure noves inversions de l'àmbit químic als polígons de Tarragona.
Genera oportunitats des del punt de vista de l'enfortiment de la indústria química, reforça inversions futures que hi hauran per part d'altres companyies, en segon lloc, ajuda a la creació de llocs de treball de qualitat i alinea plenament doncs, el futur d'una de les principals indústries del nostre país amb els objectius que tenim no només des de Catalunya, sinó també amb els objectius de desenvolupament sostenible de Nacions Unides.
La nova fàbrica de gasos de Messer produeix cada dia 2.600 tones d'oxigen, nitrogen i d'argó per a usos mèdics industrials i ha aplicat la tecnologia més avançada per convertir-se en un referent europeu, segons explicava el director general Rubén Folgado.
y supone una gran apuesta de futuro para el crecimiento de nuestra empresa en los mercados de gases de la península ibérica. Incorpora la más avanzada tecnología en plantas de fraccionamiento de aire que la convierten en una de las unidades más innovadoras, eficientes y fiables del mundo.
I aquesta inversió ha generat nous llocs de treball, Manel?
Doncs, segons la multinacional alemanya, són una vintena de llocs directes els que s'han creat i una cinquantena d'indirectes. En aquesta planta que s'ha construït el complex de Vilaseca, el polígon químic sud de Tarragona. Messer fa més de 50 anys que està establerta al Camp de Tarragona i produeix cada dia 4.500 tones de gasos destil·lats de l'aire a tot Catalunya i és el principal productor del país.
Gràcies, doncs, Manel. Bon dia.
Bon dia.
Els veïns de les Corts, tips de les molèsties que els provoquen les obres d'enderroc del Camp Nou, es reuniran la setmana que ve amb el Barça i amb l'Ajuntament de Barcelona. Confien que les multes que ha posat el consistori al club serveixin, Jordi Corbalán, per aturar els treballs de nit.
L'anar i venir dels camions i les grues és un no parar al voltant de l'estadi que amb l'enderroc de la tercera graderia ha canviat de fesomia. Els veïns de la zona són els que més ho estan patint. Hem parlat amb Anna Ramon, presidenta de l'Associació de Veïns del Camp Nou.
Els veïns ho viuen malament. Hem tingut un estiu molt, molt calorós i a sobre, pues, entre la pols, el soroll, anada i vinguda dels camions. Ha sigut molt dur perquè és que tenien que estar tancats a casa seva, m'entens? Sense poder obrir una finestra.
Els veïns van denunciar la setmana passada moviment de maquinària a la nit.
L'únic que faltava ja va ser, pues, bueno, el dimecres passat, a la matinada del dijous, pues, estiguessin veient com treballaven també de nit.
Esperen que les dues multes per un import de 600 euros que l'Ajuntament ha posat al Barça almenys facin aturar els treballs fora de l'horari diurn.
Ells no viuen aquí, però els que estem vivint estan patint molt. Que 600 euros amb dues sancions que li han fet, bueno, ells se n'enriuen de nosaltres, però bueno, el simple fet de que no es treballi de nit, de que volem un horari d'entrada i sortida d'obra, ja en tenim prou. Lo que no podem és que a les 7 del matí o 7 i quart ja estiguessin treballant.
Els veïns del Camp Nou denuncien també que la pols els està embrutant les façanes i els filtres de l'aire condicionat. Es pregunten qui pagarà la factura. La setmana que ve es reuniran amb el club i l'Ajuntament a la comissió de seguiment de les obres.
Gràcies, Jordi. Pacificar el trànsit entre Martorell i Sant Esteve Sarrovires, rebaixar la sinistralitat i recosir el territori. Aquests són els objectius de la Generalitat amb les obres de desdoblament de la carretera B244 entre aquests dos municipis del Baix Llobregat Nord. David Àngela Xiu ha assegurat la consellera de Territori, Esther Capella.
Hola, Marta, bon dia. Efectivament, en una visita a les obres que ja han començat i que, segons les previsions, poden durar un parell d'anys, la consellera ha assegurat que també milloraran la mobilitat i aportaran unes infraestructures que generaran menys impacte. Les grans xifres de la intervenció les ha aportat la mateixa consellera, Esther Capella.
Una obra que suposarà una inversió de 26,5 milions d'euros en un tram de 2 quilòmetres de longitud, inici de l'obra setembre del 2023, 24 mesos de durada. Permetrà treure 30.000 vehicles de pas que actualment travessen la urbanització del Pou del Merlí de Martorell i, en definitiva, facilitarà que tinguem una relació pacificada d'aquest sector amb el nucli urbà.
David, aquesta visita d'obres també hi eren els alcaldes de Sant Esteve de Sarrovires i Martorell.
Doncs sí, l'alcalde de Martorell, en Xavier Fonollosa, ha celebrat que arribi aquesta infraestructura reclamada històricament pel municipi.
I hem aconseguit finalment aquell projecte d'aquella obra que necessitàvem i d'aquella nova carretera, o aquest nou traçat de carretera, que sí que s'adequarà més a les necessitats que avui tenim de la mobilitat viària, de tot aquest eix, que és un eix important. Estem parlant des de Vallbona d'Anoia fins a Martorell i, per tant, per tot aquí hi ha un conjunt de poblacions, de nuclis urbans, d'urbanitzacions, amb molta gent que avui fa, doncs, cada dia, com explicava el director, doncs, hi passin milers i milers de vehicles.
Aquesta nova variant permetrà enllaçar amb les vies d'alta capacitat, l'AP7 i l'AP2, i també permetrà reduir en 30.000 vehicles diaris el trànsit per aquest punt de l'antiga B244.
I avui, amb el perdó per avançat de tots els lleidatans que ens escolten i els nostres companys de la delegació de Catalunya Ràdio a Lleida. El clic del dia és per un tuit del compte La Veu de Lleida, que penja un vídeo del càsting d'un aspirant a participar a la pròxima edició d'Operación Triunfo. És una noia que es diu Aina, és de Mallorca, però viu a Lleida. I el millor és que l'escoltem.
Yo me llamo Aina, tengo 19 años y soy de Palma de Mallorca. En Mallorca estoy muy bien, ojalá volver, porque estoy viviendo en Lleida, que es una ciudad que huele a mierda, de verdad. O sea, tú llegas ahí, bueno, me sabe mal por los lleidatanos que me estén viendo. Y de hecho tengo amigas de Lleida, pero bueno, están de acuerdo conmigo.
Les amigues de Lleida i els lleidatans no sé com s'ho prendran. La veu de Lleida demana als seus seguidors si comparteixen l'opinió de l'Aina, si és que Lleida fa pudor o no, i vistos els resultats fins ara, des d'aquí li recomanem a aquesta noia que no es deixi veure gaire, especialment pel pròxim aplec del Cargol. En punt, 2:15.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.
La 12a edició de la cursa de transports de la Regió Metropolitana de Barcelona s'ha fet aquest any en final a Mataró, coincidint amb el 175è aniversari de l'arribada del ferrocarril a la ciutat. L'Associació per la Promoció del Transport Públic constata que el tren, si tot funciona bé, que no passa sempre, com sabeu, és el mitjà més competitiu, però hi ha molts punts a treballar, com per exemple una futura connexió entre el Maresme i el Vallès. Marta Vallès, bon dia.
Hola, bon dia.
Es tracta de veure, fent un mateix trajecte, qui arriba abans utilitzant transport públic o sostenible. I com ha anat avui això?
Bé, molt competit. De fet, sabeu que la línia de tren del Maresme és una de les que sovint té incidències, però avui no n'hi ha hagut cap. El que hem fet és comparar algun trajecte ben diferent. Per exemple, de Badalona a Mataró en tren, en cotxe elèctric i en autobús, en parades. Escoltem en Diego, 20 minuts en tren, Roger i Diego, 2 minuts més en cotxe, i en Carles, 1 hora i 6 minuts en autobús.
He tingut sort que arribant a l'andana arribava al tren, 20 minuts.
En cotxe elèctric hi hem trigat 2 minutets més del company que ha fet la mateixa ruta que nosaltres.
Té els avantatges del vehicle privat, que pots agafar l'autopista i ja està, no fas parades, i després que no contamina.
He trigat com 20 minuts més. El C10, el problema que té és que és molt lent perquè agafes tots els semàfors de la Nacional 2. No estan coordinats.
Un altre cas, l'Òscar i la Isabel, 4 quilòmetres des del barri de l'Escorxador fins a l'estació de tren on som. L'Òscar, 20 minuts a peu, la Isabel, 35 en Matarobús.
Caminant aproximadament és d'uns 22 minuts. Amb autobús depèn una miqueta de l'horari de sortida. Tenen una freqüència d'uns 20 minuts. Pots arribar amb un trajecte que dura aproximadament amb autobús d'uns 10 minuts. Crec que no és aquí encara. Sí.
Jo pensava dir, ara agafo el bus de seguida i esperat no sé quant minut. És que jo a vegades dic, és que vaig caminant perquè si no, no arribo a agafar el tren.
Clar, s'entén perfectament. Escolta'm, després de la jornada d'avui, Marta, la conclusió quin seria?
Les conclusions són clares, així ens ho diu el portaveu de l'associació, Daniel Pinoia.
Per dins de la comarca, el tren ha donat molt bons resultats. En el cas de Canet ha guanyat el tren per un minut el cotxe, o en el cas de Badalona també el tren ha guanyat en el cotxe. En altres casos, sempre dins de la comarca o fins i tot amb Barcelona, els temps de recorregut han sigut comparables. En tema de temps de recorregut ha sortit més mal parat dels que han vingut d'altres comarques i han hagut de fer transbordaments. El cas del Baix Llobregat, el cas del Penedès, perjudicat per les obres de l'R4, o el cas del Vallès Oriental, la doble combinació d'autobusos no ha acabat de funcionar.
Per tant, quan funciona, el tren és més econòmic i millor des del punt de vista ambiental, però si s'han de fer transbordaments o la connexió entre algunes comarques són punts que necessiten definitivament millorar.
L'aranès serà per primer cop reconegut com a mèrit per accedir al cos de Mossos d'Esquadra. D'aquesta manera, la policia catalana pretén atraure aspirants arrelats a la Vall d'Aran. Anem a Viella. Sofia Cabanes, bon dia.
Bon dia, Marta. Així és, els aspirants que vulguin optar a alguna de les 850 places que s'han obert en la nova convocatòria de Mossos podran sumar fins a un punt i mig en mèrits si acrediten el títol de C1 d'aranès o un punt si acrediten el nivell B2. Així ho ha anunciat en declaracions a esta emissora el director general de la policia, Pere Ferrer.
Sempre expliquem que pel cos de Mossos d'Esquadra, és la policia de Catalunya, neix de la societat a la que serveix. I això té uns valors fundacionals molt essencials que ens defineixen com som com a cos policial. I era inconcebible doncs, que en el cas de la Vall d'Aran el cos de Mossos d'Esquadra doncs, no tingués en compte en la seva convocatòria d'accés a la incorporació de l'aranès doncs, com a mèrit per poder formar part de la policia de la Generalitat.
Els mèrits demostrats en coneixement de la llengua pròpia d'Aran podran ser acumulables al coneixement d'altres llengües, com constata Ferrer.
Si un aspirant a mosso parla l'anglès, això puntuarà el seu punt i mig, però el coneixement de l'aranès no anirà en contra dels altres coneixements i s'adicionarà. I això el que fa és no anar en contra dels altres idiomes doncs, que també són valorats en la convocatòria.
L'actual convocatòria d'oposicions al cos de Mossos d'Esquadra es va obrir el 13 de setembre i les sol·licituds de participació es tancaran l'11 d'octubre. Un 40% de les places són reservades a dones.
Gràcies, Sofia. El nou bisbe de Tortosa, Sergi Gordó, rebutja que hi hagi cap conflicte lingüístic per quina llengua s'utilitza en les misses d'alguns municipis de la província de Castelló. Respon així a les peticions que ha rebut per normalitzar el català. Jordi Barranca, quines demandes ha rebut fins ara?
Bon dia, Marta. Doncs concretament ha estat la resposta a les peticions de persones com ara Josep Miquel Bauset, que és monja de Montserrat i que és originari precisament del País Valencià. En dos articles publicats en diversos mitjans escrits, li traslladava la seva preocupació per la pèrdua de l'ús del català i l'instava a treballar per normalitzar-ne l'ús en les parròquies del nord de Castelló. Així ha respost el nou bisbe de Tortosa, Sergi Gordó, que tot just fa 12 dies que va prendre possessió en la seva primera compareixença als mitjans de comunicació.
Jo he detectat que hi ha una normalització de la celebració de la fe, si convé, doncs, en alguns moments, amb la llengua valenciana. Jo el que detecto és que no hi ha conflicte a la comunitat, sinó que la gent parla la llengua que parla, tots som germans.
Això sí, en tot moment, el bisbe Gordó ha posat en valor la riquesa lingüística dels territoris que formen la diòcesi de Tortosa. I és que recordem que, a banda de les Terres de l'Ebre, també engloba algunes zones de la província de Castelló i part també de les comarques del Baix Camp i el Priorat.
El poble de Salt, al costat de Girona, han recuperat la figura d'un guarda a la zona d'Hortes, on hi ha camps de conreus particulars que fan servir un sistema tradicional de rec. Actua com a agent cívic que aglutina queixes i demandes dels més de 400 hortolans que hi tenen parcel·la i ja avancen que ha millorat la seguretat i el bon funcionament de l'espai. La Maria Rovira ha parlat amb aquest guarda, és en Xèrif Samura, també amb representants de l'associació Mil Fulles i de la comunitat de regants de Salt, que són els que ho han posat en marxa. Maria, bon dia.
Hola, bon dia.
I quin és el dia a dia dels guardahortes de Salt?
Sí, doncs en Xèrif Samura porta una armilla reflectant que l'acredita com a guarda de les hortes i fa rondes en bicicleta per l'ampli espai que ocupen. L'aturen de seguida per demanar-li què passa en una de les parcel·les, que no hi arriba l'aigua. És un exemple del seu dia a dia. Ell mateix ens explicava en què consisteix aquest paper seu tan cohesionador.
Sí, hi ha queixes sobre robatoris i també manca d'aigua. Vaig fer sensibilitzar la gent, vaig parlar amb gent en idiomes que no és català, espanyol, però anglès, francès, comunitat d'Àfrica, parla mandinga, fula, wolof.
Una figura molt necessària, segons Enric Cassú, membre de l'associació Mil Fulles, el projecte d'agroecologia de Som de Salt, que vol fer de les hortes de Salt un espai d'oportunitats i desenvolupament sostenible.
No és un guarda en el sentit de policia, sinó més aviat és una figura que el que fa és identificar quins són els problemes tant d'infraestructura com també de conflictes socials que hi pugui haver al voltant de l'aigua. I és una mica un agent cívic, un pedagog, no? Algú que pot anar fent de registre, que fa de figura representativa i algú que és visible i que, per tant, se li pot anar a demanar tot tipus de qüestions.
A Maria, aquest guardahortes també és important, sobretot en aquest context que tenim de sequera, oi?
Sí, de fet, la recuperació d'aquesta figura també s'ha impulsat amb la col·laboració de la comunitat de regants de Salt. I és que la sequera extrema va obligar l'ACA a tancar els canals de rec des de l'octubre del 2022 fins al juny d'aquest any. I això havia originat un clima d'incertesa entre els petits hortolans que conreen la terra, sobretot per l'autoconsum. Joan Vidal, membre de la comunitat de regants de Salt.
Aquí Salt hi havia sigut, es va deixar de ser-hi i hem de recuperar-la pel mitjans que sigui, perquè s'ha vist i comprovat que és imprescindible. I l'actitud del xèrif a nivell de persona, pues, que és bona persona, que té molta paciència, que parla bastants idiomes, pues, facilita molt la feina que se li ha encomanat en el territori. La veritat és aquesta, que considerem un èxit total.
Ara s'està demanant suport econòmic a l'Ajuntament per mantenir la continuïtat d'aquest servei.
Ens situem ara a la Noguera per parlar d'un projecte controvertit al poble de la Sentiu de Sió. Parlem d'una macroplanta de producció de biogàs a partir de purins i restes d'animals, la més gran prevista a Catalunya. Ha rebut un miler d'al·legacions en contra per part de particulars, consistoris i ecologistes, però té l'aval de l'Ajuntament i del Govern, que la considera estratègica per al territori. Lleida, Estela Bussoms, bon dia.
Hola, Marta, bon dia.
Els promotors locals, Estela, estan convençuts que el projecte acabarà tirant endavant.
Sí, un projecte que té al darrere una gran firma danesa de l'àmbit de les energies renovables que preveu invertir uns 100 milions d'euros i tractar purins i fems d'unes 300 granges de la zona, a banda de cadàvers d'animals i residus d'escorxadors. Els contraris, però, ho posen en dubte. Escoltem un dels promotors, el ramader Manel Pasqual i Gerard Batalla, portaveu de la plataforma Pobles Vius.
I aquí estem parlant de donar una solució als ramaders per molts anys. Emissions zero o les zero i recollim el CO2.
Realment no és una necessitat ramadera. Els purins són l'excusa per fer el tractament posterior d'altres tipus de residus càrnics que vindran de fora del territori.
Els contraris a la planta també aleguen que està projectada en sòl protegit i no compleix les distàncies mínimes amb les granges de l'entorn. Els alcaldes tampoc es posen d'acord. El de la Sentiu de Sió, Josep Torres, destaca els beneficis que suposarà per als pressupostos municipals.
De feina, d'oportunitat. Nosaltres som un poble petit que estem patint el despoblament i, clar, això ens ajuda a poder arreglar l'escola, a donar oportunitat per fer nova vivenda.
Molt a prop, a Tornabous, l'alcalde David Vilaró, en canvi, ho veu així.
Macroprojectes com aquests, amb olors, trànsit de camions, doncs clar, la gent ja no optarà per vindre als nostres pobles, que són petits i amb pocs serveis.
Ara cal resoldre les al·legacions, però els promotors confien començar les obres a principis de l'any que ve i que funcioni el 2025.
Doncs d'un projecte a una realitat, ha finalitzat ja una nova central energètica a prop de Castissent, un dels nuclis de Tremp. És la segona gran planta solar construïda a la comarca en 5 anys i una de les poques acabades a Lleida. Pau Rovira, bon dia.
Hola, Marta, bon dia.
I també és de les poques que generen una certa acceptació al territori.
Doncs sí, es tracta del planell de l'Aigua D de 2,4 hectàrees i que s'espera que ben aviat comenci a produir electricitat, generant l'equivalent al consum de 700 habitatges. Per això, aquestes petites dimensions fan que tingui un impacte reduït i això genera un cert consens al territori. Un consens no total, això sí, però un cert consens entre administracions, veïns i entitats ecologistes. N'explica els motius l'alcaldessa de Tremp, Sílvia Romero.
És una planta petita, assumible, en certa manera democratitza la energia, és a dir, no és una gran planta d'un gran lobby empresarial, doncs, que ocupa molt territori. Per tant, doncs, és en la línia de les plantes doncs, que ens agradaria perquè són assumibles i integrables.
I és que a la comarca Pau hi ha dos models, en deies, oi?
Exacte, els qui volen energies renovables i els qui també les volen, però no a costa de sacrificar, diuen, més territori. Amb aquesta central, de moment, el Pallars Jussà té unes 7 hectàrees ocupades per aquestes infraestructures fotovoltaiques, però és que ja s'estan projectant 7 macroparcs solars que n'ocuparien unes 380 d'hectàrees. La comarca acumularà llavors quasi 500.000 de plaques solars al seu territori i esdevindrà, pel que fa a la superfície destinada a aquestes instal·lacions, en la quarta comarca de Catalunya.
Gràcies, Pau. Alcaldes de les Garrigues i el Segrià s'oposen al projecte de la línia de molt alta tensió que creuarà les dues comarques i que, de fet, servirà per transportar la llum des d'Aragó fins a Barcelona. També lamenten que el territori quedi afectat per la demanda de llum de les grans ciutats. Pere Joan Álvarez, bon dia.
Hola, bon dia, Marta.
Qui promou aquest projecte?
Doncs el promou l'empresa Forestalia i preveu la construcció d'una línia de molt alta tensió que creuarà Catalunya per evacuar la llum des d'un parc eòlic situat a Osca fins a Barcelona. Aquesta setmana, el Ministeri per la Transició Ecològica va donar el vistiplau a la declaració d'impacte ambiental del projecte, malgrat l'oposició del territori i de la Generalitat. Els alcaldes lamenten que no se'ls ha tingut informats i que es trinxin àrees rurals per traslladar la llum que necessiten les grans ciutats. Antoni Villas, president del Consell Comarcal de les Garrigues, fa aquest símil.
És com si diguéssim, escolta, entre un pis vi i un pis de la vora, ens volen passar doncs, una tuberia pel nostre pis sense demanar permís i sense demanar res. Home, entenem que això no val així. Per tant, almenys doncs, que es negocio, que es parlo i que es miro de l'impacte que fa, doncs, diguéssim, al territori.
Josep Antoni Romí, alcalde de Seròs, reclama més producció elèctrica a Catalunya.
Seria interessant, no seria transportar l'energia des d'Aragó cap a Catalunya, sinó que a Catalunya es pogués generar l'energia suficient per no tindre que trenxar el territori.
I Helena Llaurador, alcaldessa de la Granadella, proposa que els grans parcs renovables s'instal·lin més a prop de les zones de més consum elèctric.
Potser seria interessant portar més parcs eòlics o parcs de fotovoltaiques
prop dels llocs on es gasta més la llum, o sigui, de les ciutats grans.
Per la seva banda, el govern també ha anunciat que recorrerà i es mostra indignat perquè el Ministeri ha tirat pel dret sense esperar el seu informe sobre biodiversitat, que era desfavorable al projecte.
Gràcies, Pere Joan. A Solsona, l'Ajuntament i l'Agència Catalana de l'Aigua han reconvertit 5 basses en desús de la depuradora municipal en uns aiguamolls. L'actuació és una proposta del Grup Natura del Solsonès i servirà per millorar la biodiversitat de la zona. A banda d'augmentar el nombre d'espècies que es troben en aquest espai, amb aquesta reforma, Júlia Albàcar, també es millora la qualitat de l'aigua del riu Negre.
Exacte, les basses s'han revestit de plantes aquàtiques, s'hi han integrat franges de vegetació pel voltant i s'ha renovat també el drenatge. Aquestes actuacions, com explica el biòleg Ferran Fontanelles, serveixen de filtre per a l'aigua que després arriba al riu Negre.
Ho millora la suma de tot dels bacteris, de les plantes que filtren els nutrients, el pas del lent de l'aigua que va fent filtrar les partícules que porta, i d'aquesta manera s'imita una mica un sistema natural de llacunes, i d'aquesta manera quan l'aigua retorna al riu és com si hagués passat per un petit aiguamoll natural.
Les actuacions també serviran per millorar la biodiversitat a tot l'espai, perquè les basses també poden servir d'abeurador per a les espècies d'ocells en migració.
Júlia, també en podran fer ús els veïns de Solsona?
Sí, de fet, l'alcaldessa Judit Gisbert s'ha mostrat molt satisfeta perquè assegura que Solsona ha guanyat un nou actiu per passejar, però també podrà servir per aprendre.
Atraurà no només a la ciutadania, que fins aquí doncs, és un lloc que per nosaltres doncs, és un lloc de passeig, però també creiem que serà un reclam doncs, a nivell d'educació.
A partir d'aquest diumenge s'obrirà una de les bases al públic i les altres quatre restants romandran tancades com a espais de reserva.
Gràcies, Júlia. Per cert que a Espanya no tornaran els peatges, ho publiquen avui alguns mitjans de comunicació, tot i que falta la confirmació oficial de la Comissió Europea. Però a Catalunya, això, si passés, afectaria sobretot la P7 i la P2. La Generalitat no ho troba bé, la consellera de Territori Esther Capella ha explicat per què.
Com es pagaran les misses del cost del manteniment d'aquestes vies d'alta capacitat? És veritat que el govern de l'Estat planteja alternatives, que és la ferroviària, però també en això l'Estat espanyol no és que vagi tard, és que si se'm permet la broma és que ja no agafem el tren.
Si es manté el model actual, els diners per mantenir les autopistes i carreteres d'alta capacitat seguiran sortint dels pressupostos. Cada dia 30.000 camions de mitjana circulen per la P7 i la P2.
Catalunya al dia. Catalunya Informació.
Yo no sé inventar las cosas. El punto de partida siempre es el mundo real. Seas Chillida, seas Andrew White, seas quien seas, el mundo real, la vida, es la que te va a enseñar.
O sea, Antonio López, el pintor i escultor que ara sentíem, que porta tota la vida fent retrats fidels de la realitat i a partir de demà els mostra a la Pedrera de Barcelona en una de les grans cites artístiques de la temporada. És la primera exposició retrospectiva a la capital catalana de l'artista manxec, que té 87 anys, considerat com el màxim exponent del realisme espanyol de l'últim segle, Montse Mas.
Sí, és una selecció d'una vuitantena d'obres entre pintura, escultura i dibuix procedents de col·leccions públiques i privades d'aquí i de fora, des de la Fundació Soriguer de Lleida fins al MoMA de Nova York, que tracen un recorregut complet per la trajectòria immensa d'Antonio López al llarg de 7 dècades, començant per les obres de joventut, una etapa que, com ha explicat avui a la Pedrera, va ser determinant.
Todo te lo juegas en los primeros años, ahí es donde te construyes. El arte moderno, Dalí, Picasso, Chagall, De Quirico, los escultores modernos, Tapies, verdaderamente me enseñaron cómo tenía que ser la aventura de pintar en nuestra época. Y luego el arte antiguo me ha producido tanto placer, no me canso de verlo.
Les obres s'agrupen per temes, motius recurrents en l'artista, encara ara que segueix en actiu, com l'interior domèstic, la figura humana, les natures mortes o les vistes urbanes, principalment Madrid, però també Barcelona.
Lo que me lleva a pintar Barcelona o pintar Bilbao o pintar Sevilla, desde luego no es la luz, es la ciudad. Luego la ciudad puede tener mucha belleza, o no tanta belleza, pero es un poco lo que la ciudad te cuenta. Y luego yo he encontrado aquí en Barcelona apoyo, gente que quiere trabajar contigo, que te compra trabajos.
L'exposició es pot visitar a la Pedrera fins a mitjans de gener.
Tens els ulls plens de paraules, la vida estesa al davant, aparador de joguines, cançons fàcils de cantar.
Inconfusible, Mercè Rodoreda és la protagonista indiscutible de l'arrencada de la nova temporada del TNC, enguany dedicada a la memòria. El vestíbul del teatre acull l'exposició Rodoreda, mirall de llengües, que se centra en les traduccions que s'han fet a la plaça del Diamant 50 anys després de la publicació de la novel·la Marta Vives.
De fet, la revisió de la plaça del Diamant dirigida per Carlota Subirós i que ja es va poder veure al festival grec i que ara arriba més madurada al TNC serà el muntatge inaugural de la temporada. Una mirada calidoscòpica de la Natàlia, la Colometa, un dels grans personatges femenins de la literatura catalana.
Malgrat que la plaça del Diamant sigui una increïble mirada sobre el nostre passat, amb una gran lucidesa, amb una gran bellesa, amb una gran força emotiva i evocadora, volíem fer una estampa de com aquest passat ressona en nosaltres i, per tant, estem parlant del present i explicant-nos no només qui som, sinó com ens situem al món.
Això a la Sala Gran, però a la Sala Tallers, a partir del 29 de setembre, Cabo San Roque reinterpretarà Flors i viatges, una experiència immersiva que combina literatura, antropologia i música i que serveix per parlar de la guerra i el paper de les dones en ella, tan actual, però tan invisibles alhora. Laia Torrents, de Cabo San Roque.
Fa falta un poeta. Nosaltres trobem el poeta en la Rodoreda, no? Que és el poeta que pot explicar aquest horror i que sí que troba les paraules.
Carme Portacelli, que és a Madrid, acabant d'assajar el seu La Madre de Frankenstein, que també es podrà veure a partir del novembre al Teatre Nacional de Catalunya, ha assegurat que la revisió del nostre patrimoni és important per nosaltres, però també pel públic més jove.
La memòria, que és molt important que nosaltres sapiguem qui som d'on venim, però els joves encara en saben menys de tot això. Sàpiguen tot això.
A partir del 28 de setembre, a la plaça del Diamant, a la Sala Gran del Teatre Nacional de Catalunya, i en el vestíbul, aquesta exposició sobre les traduccions de la gran obra de la Mercè Rodoreda.
Aquest pas doble fa dies que ressona pels carrers de Tarragona. És l'Amparito Roca, un tret identificatiu de les festes de la ciutat que avui entra de ple en la seva festa major de Santa Tecla. Ho farà a la tarda amb el pregó i un dels actes més emblemàtics, com és la baixada de l'Àliga. Clara Chavarría Domingo, qui serà el pregoner d'aquest any?
Hola, bon dia. Doncs es tracta de l'actor, guionista i director Oriol Grau, que va fer el salt a la visió de la mà d'Andreu Buenafuente i va codirigir la sèrie Plats Bruts a TV3. A Tarragona ha estat un gran dinamitzador cultural recuperant el ball de Dames i Vells o impulsant el col·lectiu de teatre necessari Trono Villegas. Avui també tindrà lloc un dels actes més emblemàtics i multitudinaris de Santa Tecla. La baixada de l'Àliga, els gegants vells, el lleó, la mulassa i les bandes, just al punt de la mitjanit des del Pla de la Seu. Per fer front a aquest i altres grans actes de Santa Tecla, la Guàrdia Urbana i Mossos d'Esquadra han planificat el dispositiu més ampli mai desplegat per les festes de la ciutat. L'inspector Ramon Franquès és el cap de l'àrea bàsica policial del Tarragonès de Mossos d'Esquadra.
Nosaltres enguany, tant Guàrdia Urbana com nosaltres, hem destinat més efectius que mai. Crec que és un dispositiu amb un esforç molt gran de planificació i és el més gran que hem fet mai.
Entre els actes més destacats de demà hi ha la primera sortida del Seguici al Complet i els diferents concerts i actuacions a diversos punts de la ciutat durant la revetlla de Santa Tecla.
El Festival Temporada Alta s'estrenarà el cap de setmana que ve a Girona i aquest any, atenció, ho farà de forma diferent. Per començar, dissabte, el concert de final de gira dels Antònia Font i l'endemà, diumenge, al mateix espai, una jornada sencera amb un munt d'espectacles pensats per al públic infantil i familiar. Avui hem presentat aquesta segona part, la Petita Temporada Alta, es diu així, que organitzen des del festival i el grup El Pot Petit. Fèlix Martín, explica'ns què s'hi farà.
Doncs exactament 10 espectacles amb companyies d'aquí i de fora, des de les 11 del matí fins a les 7 de la tarda al Palau de Fires de Girona. Música, circ, dansa o teatre. Aprofitant escenari i pantalles, llum i so del concert dels Antònia Font la nit abans. Per tant, un muntatge gran, poc habitual en els espectacles familiars. Helena Beguer, del Pot Petit.
Una jornada que nosaltres, com a espectadors, ens agradaria molt poder-hi anar, no? I com a pares també que som.
El director del Temporada Alta, Salvador Sunyer, afegia.
Hi ha una trista realitat al nostre país i és que els espectacles familiars s'han de fer en pocs mitjans. Si l'espectacle és familiar o per adults, és igual. Són tres persones que treballen més els tècnics, més no sé què, ja és un problema. I, per tant, intentem que puguin veure la gent molts espectacles i de grans, grans mitjanes.
Jo ara t'aplaudiria, saps què vull dir? Perquè nosaltres que estem a dintre del sector, i és la nostra realitat, no? La realitat és aquesta.
L'entrada de la petita per a tot el dia costa 25 euros, ja n'han venut 1.400, i això permetrà entrar i sortir del Palau de Fires de Girona, quan es vulgui, durant tot el diumenge, dia 1 d'octubre.
Catalunya al dia. Connecta't al territori.
6 minuts i arribarem a les 2 del migdia. L'Espanyol fa la presentació de Víctor Ruiz com a nou jugador a Cornellà al Prat. Oriol Moner, comencem així els esports, o hi ha alguna novetat d'última hora?
De seguida anirem a la presentació de Víctor Ruiz, però a Can Barça fa uns minuts que s'ha fet l'acte de renovació d'Alejandro Valde fins l'any 28. Anem primer cap al Barça, perquè el lateral, que tindrà una clàusula de rescisió de 1.000 milions d'euros, com dèiem, ha signat el seu nou contracte. Allà hi tenim el Ramon Salmorri. Ramon, bon dia.
Què tal? Bon dia. Ara mateix acaba aquest acte de renovació d'Alejandro Valde amb el Futbol Club Barcelona, un acte en què, a banda del futbolista, hi havia també el president del Barça, Joan Laporta, signat sobre la gespa a la Ciutat Esportiva del Camp Tito Vilanova, aquest nou contracte que el vincula al Club Laurana fins al 2028. Algunes reflexions. La primera, d'Alejandro Valde, reconeixent que avui ha fet realitat un somni que tenia des de petit, des que va entrar de ben petit al futbol base del Futbol Club Barcelona, i de l'altra, Joan Laporta, agraint a Valde l'esforç per haver-se vinculat al Club Laurana. També agraint a Jorge Méndez, el seu representant, tenint en compte, ha dit el president, la sensibilitat del club blaugrana. I Laporta ha volgut enviar també un missatge de cara a la recuperació econòmica del club. Diu el president que el Barça va escurçant terminis en aquesta recuperació econòmica i que la bona gestió a nivell esportiu està ajudant també al club a recuperar-se des d'aquesta parcel·la.
Gràcies, Ramon. Per cert, que el femení blaugrana Claudia Pina s'ha incorporat als entrenaments juntament amb Mapi León i amb Patri Guijarro. I ara sí, anem cap a l'Espanyol, que, com dèiem, ha fet la presentació, o està fent, aquesta hora, la presentació de Víctor Ruiz com a nou jugador. Allà hi tenim a Cornellà al Prat el Sergi Andreu. Sergi, bon dia.
Benvingut al club. Et volia demanar, tu vas coincidir amb Luis García com a jugador, quan tot just abans de marxar del primer equip, m'imagino que en aquell moment us vau conèixer, vau començar a relacionar-vos. No sé si durant tot aquest temps us heu anat mantenint el contacte, però m'agradaria preguntar-te fins a quin punt ha estat important el fet de que Luis García hagi estat l'entrenador de l'Espanyol pel teu retorn, si heu parlat aquestes últimes setmanes, aquests últims dies, si t'ha acabat de convèncer, és a dir, quina ha estat la incidència del tècnic?
Bueno, decirte que directamente no he hablado con él ni en estas últimas semanas ni en todo este tiempo que ha pasado hasta el día de hoy, pero bueno, imagino que él también como entrenador habrá dado su visto bueno de que pudiera volver al equipo y con la intención de ayudar al club para volver a Primera División, que es el objetivo principal.
Continua la roda de premsa de presentació de Víctor Ruiz, central d'Esplugues de Llobregat, de 34 anys, que arriba per una temporada i que cobrirà una de les places que hi havia encara vacants, que era la del central esquerrà.
Gràcies, Sergi. Pendents avui també de l'handbol. El Barça juga el seu segon partit de la fase de grups de la Champions.
Serà a casa contra el Magdeburg Alemanya, 3:15. Carlos Ortega és l'entrenador del Barça.
Bueno, pues un grandísimo equipo que ha tenido lesiones y ha encontrado refuerzos, y los refuerzos se adaptan al estilo de juego del rival, que tiene las cosas muy claras, que juega buen balonmano, basado mucho en uno contra uno, gente pequeña, y bueno, es un partidazo de los mejorcitos que se pueden ver en Champions, sin duda, y...
Aitor Ariño és jugador del Barça.
La veritat que ens han guanyat sempre en títols importants i en partits importants, però ells es basen el seu joc en l'1 contra 1, molt físic. Llavors a nosaltres ens costa aquest tipus de joc i bé, esperem que es dongui i que puguem guanyar-los aquest cop.
En tenis, la barcelonina Rebeca Masarova juga aquesta hora partit de quarts de final al torneig de Guangzhou a la Xina contra la polonesa Linet. Ara mateix 5-4 per Masarova en el que portem de primer set. En dobles, Masarova i la seva companya, la britànica Barrich, van quedar eliminades ahir.
En waterpolo, avui comencen competicions europees amb diversos equips catalans implicats.
A la Lliga de la Lliga de Campions femenina, el Buliac Meni Terrassa, l'Illa Sant Andreu i l'Ètnicos Mediterrani. Marian Díaz, entrenadora del Mediterrani.
Partit d'avui contra l'Ètnicos, sabem que és un gran referent a la Champions, un equip que sempre ha estat allà lluitant per estar dalt a Europa, i sabem que és un equip molt complicat i sobretot que té molta experiència en aquesta competició, però com et deia, tenim moltes ganes, molta il·lusió i anem a guanyar-la.
El Mataró debutarà demà i el Sabadell en queda exempt en tant que vigent campió. A l'Eurocopa masculina avui, Hannover Terrassa, el Mataró i el Barcelona debutant demà. A la Lliga masculina, jugat ahir Atlètic Barceloneta, 18, Rubí 5.
No t'ho pots perdre.
I avui us convidem a veure art, no dins d'un museu, sinó al carrer. És el Festival Monart, que fins diumenge es fa als barris de Santa Eugènia i Can Givert del Pla, a Girona, Can Givert del Pla. Art urbà, que els 14 artistes que participen al certamen han fet durant mesos en espais públics, els trobareu a parets, a murs, perquè ara mateix doncs, tothom els pugui admirar. Murals d'art urbà, que aquest any s'han fet centrats en la perspectiva de gènere, la realitat LGTBI+, i el dol migratori, i han tingut la implicació dels veïns, les associacions i entitats socials i culturals. Tornem demà a partir de la 1. Adéu-siau, vagi bé.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.